Ràdio Principat. Cerdanya, 104.4. Per Nadal, Ràdio Estel.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot. Els dimecres a 2:15 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Mercens Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail alprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Si tens un iPhone, tens Ràdio Estel. Descarrega't l'app per iPhone i iPad de Ràdio Estel i escolta la ràdio en directe, accedeix a les xarxes socials i també a la nostra web per no perdre't res. Posa ritme al teu iPhone, descarrega't l'app de Ràdio Estel i que el teu dia sigui sempre de bona nota. Tens iPhone? Doncs tens Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal, amics i amigues de la taula de l'Evangeli? Gràcies per sintonitzar-nos una setmana més. De seguida ens posarem a fer la nostra tasca, que és, com vostès ja saben, comentar les lectures de la missa de cada diumenge. Avui ens correspon de fer-ho de les del tercer diumenge d'Advent, que és el que, litúrgicament parlant, celebrem a l'Església en aquest dia. I ho farem, com sempre, amb els tertulians que hem convidat i que són Araceli Martínez, Enric Vendrell i Albert Florença. Tot seguit els hi presentem. Araceli Martínez és teòloga i canonista, promotora de justícia al Bisbat de Vic i professora de religió. Hola, benvinguda.
Hola, Déu vos guard.
Enric Vendrell és actualment director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Hola, què tal?
Molt bé, gràcies.
Ens plau de tenir un home tan ocupat entre nosaltres. Bé, segurament que els altres tertulians ara quan els presenta diran i nosaltres també ho estem, però és una manera de dir que, de reconèixer que és un honor també tenir una persona que té segur moltíssimes coses cada dia. Bé. I molts actes, perquè clar, això de ser director general d'Afers Religiosos implica una presència segurament a molts mitjans, no només en la amb els cristians, que sí?
Amb molts actes arreu del país, a més, sí, convidat per les diferents confessions i tradicions religioses, sí.
Molt bé, doncs li agraïm raó de més per fer un reconeixement d'aquesta presència, de debò. I l'Albert Florença és professor a l'Institut Químic de Sarrià, de la Universitat Ramon Llull, també molt ocupat, no? Senyor Florença.
No tant. Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Sí, gràcies. Feia dies que no el teníem per aquí.
És veritat.
Sí, bé, avui el rescatem, eh?
Molt bé.
Doncs molt agraïda per aquesta presència de tots tres aquí en el programa per fer possibles aquests comentaris. Recordem també, amics i amigues, doncs, que Melcior Querol dirigeix el programa, l'Àlex Alsina el produeix, la conducció tècnica avui a les mans d'en Jordi Carretero. Maria Marín nos parla presentant i moderant el diàleg. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge tercer d'Advent és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 35.
La terra eixuta i el desert estan de festa. D'alegria l'estepa floreix. La seva florida s'esbadella com l'iris, s'engalana i crida de goig. Li han estat donades la glòria del Líban, les gales del Carmel i de Saron. Són ells els qui veuran la glòria del Senyor, la majestat del nostre Déu. Enrobustiu les mans que es deixen caure, afermeu els genolls que no s'aguanten. Digueu als cors alarmats, sigueu valents, no tingueu por. Aquí teniu el vostre Déu que ve per fer justícia. La paga de Déu és aquí, és ell mateix qui us ve a salvar. Llavors es desclouran els ulls dels cecs i les orelles dels sords s'obriran. Llavors el coix saltarà com un cèrvol i la llengua del mut cridarà de goig. Tornaran els que el Senyor ha rescatat. Entraran a Sió cridant de goig i una alegria eterna coronarà els seus caps. Hi haurà festes i alegria, i fugiran les penes i els gemecs.
El profeta Isaías anuncia al seu poble, que està patint les calamitats del desterrament a Babilònia, que tornaran a la seva pàtria, i ho fa amb un llenguatge poètic i ple d'optimisme, un pla de Déu sobre ells ple d'alegria i d'alliberament total. Tothom s'hi apuntaria, no?, en aquest pla. Qui vol començar, doncs, a... Araceli, vostè mateixa?
Sí. Doncs, bueno, sempre tenim en aquest temps d'advent, que és de preparació, no?, d'aquesta esperança de la nova vinguda del Messies. Doncs, aquí el profeta una mica ens recorda aquesta salvació que ens ofereix, bueno, ens recorda, ens preconitza, no?, ens profetitza aquesta salvació que ens vindrà de la mà de Jesús, del Messies. Una salvació, una mica, quan parlaves de Babilònia, pensava tots en la vida alguna vegada tenim una Babilònia, en la qual ens sentim desterrats. De vegades és una situació interna de dificultats, d'incomprensions, fins i tot de circumstàncies en la vida problemàtiques a nivell familiar, econòmic, etc. Tots tenim la nostra Babilònia. I realment, aquí el profeta ens convida a tenir esperança i a tenir aquesta, com aquesta visió de que el Senyor, de que Déu ens ve a salvar, i que aquesta salvació és felicitat, La salvació, com si diguéssim, com la podríem traduir, aquest desig de salvació que Déu ens ofereix, doncs és que Déu ens vol feliços, i nosaltres tenim també aquest desig, no? I aquí és on coincidim, i, bueno, em sembla que com a introducció...
Sí,
l'Enric.
Sí, jo, de fet, volia dir una mica el mateix, no? Afegir, potser, que és una crida a l'esperança, uh-huh. No? El profeta ens està, o s'estava adreçant al seu poble, dient-los això: sigueu gent amb confiança, però, uh-huh. però confiança en Déu, no?
Sí.
Penso que cal afegir, o fer èmfasi en això, no? Amb un Déu que mai no t'abandonarà, si realment aquest sentiment, aquesta creença, aquesta fe és autèntica, no? És un crit, gairebé podríem dir, és una manifestació, com deies, a un futur amb llibertat, no?
Sí,
un futur, és a dir, passar de l'opressió a la llibertat, passar de la tenebra a la llum, però la condició és, tingueu confiança.
Sí, jo també crec que això, a més, jo penso que aquesta alegria tan intensa, tan profunda, que se sent en sentir-se salvat, també hauria de caracteritzar els cristians, ens hauria de caracteritzar realment aquesta plenitud de salvació. És la que ens portaria també a compartir amb els altres aquesta alegria, aquesta esperança. És a dir, no surt tant d'una obligació com d'haver viscut aquest alliberament i, per tant, s'esdevé natural transmetre aquesta alegria. Però jo voldria afegir que continua la lectura i parla de que Déu és aquí, parla de fer justícia, per tant, no es tracta de quelcom que està més enllà de la realitat, més enllà de la vida, sinó que ja està formant part de la vida. És a dir, Déu ve per fer justícia. La paga de Déu és aquí, és ell mateix que us ve a salvar, i a més diu, escolta'm, les mans, els genolls, actituds molt, molt humanes, molt d'estar aquí. Aquesta alegria i aquesta esperança l'hem de sentir i l'hem de construir.
Sí, jo amb això també volia... dono tota la raó, perquè hi ha com la primera part, que és una, ens convida a una actitud activa per part dels creients. Realment la salvació és un do, però com deies tu, diu enrobustir les mans, afermar els genolls, ser valents, no tenir por, implica una actitud humana d'obertura, d'esforç, de ser-hi present, no? I a partir d'aquí és quan doncs podem rebre realment el do de Déu i la salvació,
El salm d'aquest diumenge tercer d'Advent és el 145, que té per resposta: Senyor, veniu a salvar-nos. I veiem com el salmista s'adreça a Déu una súplica molt confiada, una mica el que deia l'Enric, una súplica, una confiança, sobretot, no? I veu relació vostè aquí, Enric, amb les seves paraules anteriors, no? Amb el
sí,
salm
sí.
aquest.
Sí, sí, no sé afegir gran cosa més, eh? Em penso que els companys de tertúlia ho han dit molt bé. Jo només volia assenyalar que aquesta salvació, una mica també ho deien ells, però potser amb altres paraules, no? Que aquesta salvació també l'hem d'anar a buscar nosaltres, no? És a dir, tingueu confiança, però no és una confiança...
Passiva.
Exacte, exacte. Hi ha quelcom que hem de posar nosaltres, sí. No?
I a més, si se'm permet, el Salm és un llistat, precisament, dels més pobres. Parla d'oprimits, dels que tenen fam, dels presos, dels cecs, dels darrers de la nostra societat. És curiós que aquesta crida de justícia, aquesta paga de Déu, és el que ve a salvar, i precisament ve a salvar els darrers de les nostres societats.
Us proposo que passem ja a escoltar la segona lectura, perquè també té molt ric contingut i, òbviament, un missatge interessantíssim de la paraula de Déu, com sempre. Escoltem-la. És de la carta de Sant Jaume i del capítol 5è.
Tingueu paciència, germans, fins que vingui el Senyor. Mireu com el pagès espera els fruits preciosos de la terra, prenent paciència fins que les pluges primerenques i tardanes l'hauran assaonada. Igualment vosaltres tingueu paciència, refermeu els vostres cors, que la vinguda del Senyor és a prop. Germans, no us queixeu els uns dels altres, perquè no hàgiu de ser judicats. Penseu que el jutge ja és a les portes. Voleu, germans, un exemple de paciència en els mals tractes? Preneu el que us donen els profetes que van parlar en nom del Senyor.
Una exhortació invitant a la paciència i a la fermesa en la fe davant la vinguda del Senyor, que els cristians d'aquella generació esperaven tal vegada com a quelcom imminent. Doncs què hi dirien d'aquesta lectura, Enric?
Mira, a mi el que em ve al cap, que justament, és clar, no podria ser d'altra manera, lliga molt amb el que acabem de llegir la primera, quan diu que Déu ve a fer justícia, és aquest fet de que vindrà, no? I aquí també se'ns diu el Senyor és a prop, no? El que passa que d'aquesta segona lectura, personalment a mi, el que m'interessaria destacar és aquest clam a tenir paciència, no? I ho vull destacar perquè penso que és quelcom del que estem, penso jo, en general, molt mancats en aquests moments.
En què ho nota vostè? En què ho percep?
Home, la gent viu molt en la immediatesa, no? Qualsevol cosa que fem, tots plegats, si ens analitzem una miqueta, busquem el rendiment d'allò que has fet molt a curt termini, no? I, esclar, estem en una altra òrbita, no? Tots aquests textos ens parlen d'una altra cosa, no? Estigueu a punt, no sabeu, el Senyor és a prop, sí, però això no és per demà, eh? Vull dir, llavors penso que és una reflexió molt interessant pels temps que vivim, eh? Vull dir...
Bé, jo una altra vegada potser diria que aquesta espera no és de cap manera passiva ni conformista tampoc, és a dir, perquè el pagès quan espera que creixin ha estat treballant la terra, molt durament, ha estat segurament treballant amb les mans, amb l'aixada, trencant els terrossos de terra, després regant, etc. Sí, després ve un temps d'espera del fruit, però hi ha hagut un treball, un treball molt seriós, molt, molt constant. Això per mi és important. I després hi ha una altra qüestió, i és que si es fan les coses en el Senyor, o des del Senyor, o des de l'amor, jo penso que el Senyor ja té a les seves mans el que nosaltres podíem haver fet i serà ell el que li donarà la fi que tingui, no? És a dir, moltes vegades de les nostres inutilitats el Senyor en fa meravelles.
És una mica, sí, és una mica la personalitat dels profetes, que també aquí anomena al final del text, no? Diu realment preneu com a exemple el mal tracte, diu aquí, fins i tot que han rebut els profetes, que ells doncs hi han posat la pell, han fet tot aquest esforç, no? De treballar de ser missatgers del Senyor, que és la seva missió, d'ajudar la gent a viure el moment present, anar endavant en les dificultats, i realment en l'Antic Testament han sigut molt mal entesos i han patit molt. Per exemple, el mateix profeta Jeremies, que va ser empresonat per totes les dificultats que va tenir, i tants d'altres. I realment, clar, aquesta paciència, aquest treballar de vegades no té els fruits que potser a nosaltres ens agradaria. L'altre dia em deia un company de feina, un professor, em deia, diu, escolta'm, diu, això de ser cristià, diu, no és pas quan et bategen, que tu... Diu, realment, diu, tu ets cristià, et sents cristià, volia dir ell, en el fons, et sents cristià en el moment que acceptes la realitat en tota la seva cruesa, en tota la seva dificultat. En aquesta acceptació de la dificultat, aquest està obert a la confiança, no? Perquè realment, malgrat tot, malgrat la foscor, saps que Déu t'ajuda. I realment els cristians sempre estem una mica amb aquesta acceptació de la realitat, que ens ajuda doncs, també a també tenir una mica aquest esperit profètic, de patir però també de donar esperança, les dues coses.
No.
Perquè vostè, senyor Vendrell, com diria que els cristians doncs, hem d'agafar aquestes paraules, interpel·lar-nos la nostra feina, la nostra vida familiar, en el món social, en el món polític. És que ens hi hem d'explicar, implicar contínuament.
Exacte.
A vegades ens fa por, o què passa aquí? A veure, qui vol respondre? Albert?
Bé, jo...
jo una mica de por, sí,
Sí, és així, perquè evidentment en una societat, com deia fa un moment el nostre company, no, que deia, parlava d'una societat que busca l'eficàcia, que busca ràpidament el guany immediat, aleshores això de tenir paciència, allò de pensar que de les nostres pobres obres o fins i tot de les nostres errades pot sortir quelcom de positiu, això la veritat que la nostra societat no és massa... No és massa comú.
Bueno, jo puc dir, amb la meva feina, almenys quan vaig als instituts, només una cosa molt breu, quan vaig als instituts que et poses davant d'aquella canalla, no?, d'entre 12 i 16 anys, i escolta'm, que estan nerviosos, que voten, aquests sí que volen, estan molt acostumats a la immediatesa, tots,
perquè
però ells especialment.
Perquè els pares els donen sempre el que volen.
Clar, i tot és molt ràpid i molt immediat, i ja, no? I realment, allà, una mica aquesta experiència de dir, hi vas... I intentes transmetre, intentes donar un sentit a les coses i no els fruits, Déu sabrà, és aquella, sempre aquella sensació de dir els fruits de sobre, potser un dia et penses que la classe ha anat fatal i després te'n trobes un nano pel passadís que et diu una cosa que ha pensat sobre el que has dit, no?
És que això em fa dir una cosa que abans no he acabat, potser. Aquesta segona lectura ens diu tingueu paciència, que és el que jo he volgut subratllar la primera intervenció, però és que si seguim llegint una miqueta també diu no us queixeu els uns dels altres, no? Que per mi és el complement, perquè també és una forma de paciència, és a dir, tampoc no hi estem acostumats, no? També som ràpidament crítics amb els que ens envolten, no? Sigui els alumnes de l'aula, sigui els companys de feina, i també és una forma de paciència aquesta, no? Perquè tal com deies tu ara, el que et sembla que no ha estat rebut, després resulta que, de manera sorpresiva, doncs un alumne, resulta que allò sí que ho va rebre, no? Per tant, també siguem pacients els uns amb els altres.
Potser és allò que deia el senyor Florenç abans, de que nosaltres, que amb l'amor, les coses canvien. Aleshores, en certa manera, si et posem els gestos, Déu hi posa l'amor, l'Esperit Sant hi posa l'amor. Però volia intervenir vostè.
M'ha fet pensar la Araceli en una anècdota que m'explicava una professora fa poc temps, no? Van venir els delegats de la seva classe de sisè, de primària, i li van dir, escolta'm, com és que hi ha dos nens que han pogut continuar fent l'examen mentre a nosaltres només ens vas deixar un dia? I aleshores la mestra, bueno, em sembla molt bé que hagueu vingut i que demaneu justícia, però ara aquests nens us explicaran què passa? I es van aixecar, que eren dos germans, i van dir, mireu, nosaltres només fa 3 anys que estem aquí, hem viscut molts anys a l'Àfrica i no havíem anat mai a escola i estem aprenent tot ara, i ens costa més que vosaltres. Aleshores, els nens van quedar absolutament transformats. I diu que els mateixos nens van demanar que parlessin més de la seva vida per entendre realment què els hi passava, no? Una mica aquí allò del judici. Sí, sí,
sí. Proposo que passem a l'Evangeli. Va bé? Doncs és de Sant Mateu i del capítol 11.
En aquell temps, Joan, que era a la presó, va sentir dir el que feia Crist i va enviar els seus deixebles per preguntar-li:
sou vos el qui ha de venir o anem d'esperar un altre?
Jesús els va respondre:
aneu a anunciar a Joan el que veieu i el que heu sentit dir. Els cecs hi veuen, els invàlids caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten, els morts ressusciten, els desvalguts senten l'anunci de la bona nova, i feliç aquell que no quedarà decebut de mi.
Mentre ells se n'anaven, Jesús es posà a parlar a la gent de Joan.
Què heu sortit a veure al desert? Una canya sacsejada pel vent? Doncs què hi heu sortit a veure? Un home vestit delicadament? Els qui porten vestits delicats viuen als palaus dels reis. Doncs què hi heu sortit a veure? Un profeta? Sí, ho puc ben dir, i més que profeta. És aquell de qui diu l'Escriptura: jo envio davant teu el meu missatger, perquè et prepari el camí. Us ho dic amb tota veritat. Entre tots els que les mares han portat al món, no n'hi ha hagut cap de més gran que Joan Baptista. Tanmateix, el més petit al regne del cel és més gran que ell.
Joan Baptista, des de la presó, envia missatgers perquè preguntin a Jesús si ell és el Messies o n'han d'esperar un altre. I Jesús no respon directament, sinó que remet a les seves obres. Senyor Florença, volia intervenir vostè, digui.
Miri, a mi m'impressiona molt aquest fragment. M'impressiona molt perquè és Joan Baptista, aquell home fort que anava denunciant, ara està en presó, està preocupadíssim. Li pot semblar que ha fracassat, que la cosa no ha funcionat, i pregunta, realment, aquest és el Messies? I fixem-nos que, curiosament, el mateix Jesús no se'n va a parlar amb ell a la presó, ni, sinó que diu, sí que ho soc, dieu-li que sí que ho soc, dieu-li quines són les coses que estan passant, perquè ell agafi el sentit. Però fixem-nos que no va a la presó, l'agafa de la mà o l'allibera de la presó. És a dir, una mica, tots nosaltres suposo que hem passat per etapes de foscor, de pensar que nosaltres hem fracassat, que la cosa no ha funcionat, i patim nosaltres. I fins i tot aquí Joan Baptista no té la Pasqua, per dir-ho d'alguna manera. És precreu, eh? És precreu. I, per tant, està patint. I Jesús, des de fora, li diu, i de la mateixa manera que nosaltres, quan estem patint la foscor, quan estem preocupats, tampoc baixa un Deus ex machina, un Déu així meravellós o màgic que ens allibera, i malgrat tot hi és. Malgrat tot hi és.
Puc puntualitzar? Sí. És que acabes de dir que aquests emissaris de Joan van a trobar Jesús i Jesús doncs els retorna cap a Joan, no? I dius, o m'ha semblat que els deies, digueu-li que sí, que sóc jo. És que em penso que no és exactament això. I jo justament el que volia ressaltar és que Jesús justament no els hi diu sí, sóc jo, sinó aneu i digueu el que veieu, no? I és el que a mi m'agrada més del text, no? És a dir, aquí perquè em penso que també ens ho podem fer molt, molt nostre, no? Si pensem una miqueta, el que ens descriu cadascú de nosaltres, o el que ens hauria de descriure cadascú de nosaltres, no és tant el que nosaltres mateixos diguem de nosaltres mateixos, sinó el que fem, no? Això és el que ens descriu, no? I per això m'agrada aquest text, eh? Perquè diu, aneu a anunciar... Perdó, ara no trobo...
Sí, a la tercera. Sí. Aneu a anunciar a Joan el que veieu.
Exacte,
el que veieu... sentit dir.
No és aneu-li a dir a Joan que sí, que ho soc. No.
Mm-hmm. Sí, sí, correcte.
Estic d'acord, eh? Ho he simplificat, sí. Però
ja
m'ha semblat molt bé. Ho he simplificat,
ja
ho, eh?
Però ja. No. Sí, a tu ja t'he entès el que m'ha semblat
interessant. Sí, molt bé, molt bé.
Sí, 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 una frase del Nou Testament, no pels fruits els coneixereu, referint-se als primers cristians, bueno, els cristians.
Lliga amb això.
Sí. Exacte, sí, sí, pels nostres fruits. I una mica és el que la gent t'interpel·la com a cristià, com a la missió, no?, de la missió en el sentit evangelitzadora, diguem d'alguna manera, en el sentit de proclamar la nostra fe de manera oberta. Doncs realment, quan expliques una cosa, hi ha dos registres. L'un, el teòric, que les persones t'escolten i diuen, doncs sí, molt bé, això és el que tu creus, d'acord, jo crec una altra cosa, o no, creiem el mateix i ja està. I un altre registre, que és el de realment el de la pràctica, el de l'experiència personal, que és el que la gent li connecta realment amb diguem, ets com una via per connectar amb l'Esperit Sant, no? Cada cristià és també és un mitjancer, no? Com a membre de l'Església, mitjancer és un mitjancer. I en aquest sentit, doncs, són les obres, l'experiència que tu estàs comunicant viscuda, patida i d'alegria del que sigui, de tristor, del que sigui, aquella experiència viscuda des de l'òptica del cristianisme, la que realment et connecta amb l'altre i la que realment al final va creant, doncs, aquesta empatia i aquest saber comunicar qui és Jesucrist, no?
Sí, un altre aspecte volia canviar una miqueta, perquè hem començat parlant, doncs, d'això, que el que respon Jesús a aquesta gent que hi va de part de Joan, però hi ha un altre fet que potser no està dit en els versets de la lectura d'avui, però que hem de situar, no? És a dir, tenim un Joan tancat a la presó i tenim un Joan amb molts de dubtes, no? I uns dubtes, per què? I és l'altra idea molt forta que jo penso que val la pena destacar d'aquest text, no? Clar, perquè de fet aquest Jesús del que sent parlar mentre està tancat no és ben bé el Jesús que esperava, no?
No. El problema teològic del Messies que esperava el poble jueu, etc.
Clar,
no?
Llavors
clar.
Això el té una mica
sí.
Dubtós, no?
Sí, sí.
I llavors jo porto també això a dia d'avui, no? Tot el dia, tota l'història dic a dia d'avui, no? Bueno, és que penso que també és important pels oients que ens puguin seguir aquesta reflexió de si a vegades voldríem que el Déu fos un altre Déu, no?
Sí.
Bueno, Joan, sí. Tancat a la presó, també, ostres, també dubta, no? No està segur que el Jesús sigui el que ell volia que fos, no?
Sí. Sí, sí, no? Lo dels camins del Senyor i com actua Jesús aquí, sí, home, deixa una mica com, un pensaria, se n'anirà corrents cap allà i farà, doncs no. És un altre tipus d'acció. Sí. I és cert, nosaltres sempre esperem, ens fem un muntatge a la nostra mesura, esperem que ens solucioni el problema parcial que nosaltres tenim, etc. I ens oblidem de que hem d'estar oberts.
Home, sí, és el que els hi va passar als jueus. De fet, ells esperaven un messies, un salvador lògic, segons la lògica de la seva tradició jueva, en el sentit un alliberador, com havia sigut Moisès, que els havia alliberat el poble d'Egipte, és a dir, un alliberador en tots els sentits, sobretot social,
una cosa política
més aviat, social, també. No? De justícia social, etc. Sí. No? Que hi posés la seva llei, i en canvi, doncs, Jesús és aquest misteri, no? que arriba al cor i que a partir d'aquí et fa viure, doncs, la realitat de la vida tal com és. No?
Algun matís més interessant sobre aquesta lectura? Perquè és ben bonic això que diu: aneu a anunciar a Joan el que veieu i el que heu sentit dir. Els secs hi veuen, els invàlids caminen, els leprosos queden purs. Què ens està dient Jesús?
Home, jo penso que ens està dient que si tenim aquesta fe, que no és fàcil, però si la tenim, la nostra sordesa serà guarida, no? I la nostra ceguesa serà guarida, no? I jo, com a mínim, la lectura que faig és la ceguesa, la sordesa és figurada, no? Vull dir, les nostres mancances, no? Les nostres limitacions, no?
De vegades no veiem el que tenim al costat.
Això.
De vegades no sentim el marit o el veí que ens està realment demanant ajut i som incapaços de captar, no? En aquest sentit, no? Potser Enric.
Així mateix.
Sí, sí, sí.
Doncs molt bonic, tot això que ha anat sortint al voltant d'aquestes lectures del diumenge tercer d'Advent, diumenge Gaudete o diumenge del Goig, I, de fet, se'n podrien dir moltíssimes més coses, però aquesta sintonia de fons es està dient que hem arribat al final del nostre temps i hem acabat aquesta tertúlia que hem compartit amb l'Araceli Martínez, teòloga i canonista, promotora de justícia al Bisbat de Vic i professora de religió. Aquí agraïm la presència al programa.
Gràcies a vosaltres.
També amb l'Albert Florença, professor a l'Institut Químic de Sarrià de la Universitat Ramon Llull. Albert, moltes gràcies, eh?
Moltes gràcies.
I amb l'Enric Vendrell, que és actualment director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. També, Enric, moltes gràcies, eh?
Un plaer, moltes gràcies.
Fins la propera setmana, amics. Ja saben que els esperem aquí en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.